Pide por esa boquita, viajar, disfrutar d'un verano mejor, vamos.
La votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec davant els dubtes expressats per la majoria de socis europeus. La presidència espanyola ha decidit no portar a votació la proposta després de constatar que no tenia la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Fonts diplomàtiques apunten que el debat ha estat constructiu malgrat haver estat de només 40 minuts. En la discussió hi han intervingut la vintena de països que han demanat anàlisis jurídiques i de cost de la proposta. I tanmateix, parlaré en català perquè puc, gràcies a l'escola catalana i perquè és la llengua del meu país. Aquestes han estat les primeres paraules en català permeses al Congrés i pronunciades pel portaveu d'Esquerra a la Cambra Baixa, Gabriel Rufián, en el ple d'aquest matí. Un ple històric pel fet de ser el primer en el qual els diputats han pogut intervenir des de la tribuna en les llengües cooficials amb un sistema de traducció simultània. I el Biol exigeix a la ministra Teresa Ribera que deixi d'amenaçar Badalona i reitera que, tot i aplicar la ZBE, no sancionarà els més de 40.000 veïns que, alerta, no poden canviar el seu vehicle. Nega que la ministra pugui retirar la subvenció i li demana una trobada urgent. I el Consell Comarcal del Ripollès ha rebut 198 sol·licituds més que l'any passat referents a l'ajut del 100% de la beca menjador. Aquesta ajuda, que cobreix el cost total del servei per a les famílies, ha suposat una despesa inesperada i s'ha demanat un complement de 40.000 euros a la Generalitat. Televisió del Ripollès, Martí Palau.
Concretament, durant el curs escolar 2022-2023, el Consell Comarcal del Ripollès va rebre un total de 31 sol·licituds del 100%, mentre enguany ja n'han rebut 229. Per contra, l'any passat hi va haver 445 sol·licituds d'ajudes del 70%, per les 163 d'aquest any. Si mirem els números generals, enguany s'han rebut 84 sol·licituds menys que el curs passat, però l'augment de les demandes del 100% ha provocat que s'hagin hagut d'aconseguir els diners en temps rècord. Així ho explica Chantal Pérez, vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès.
Això sí que en un temps rècord, tant a través doncs, nostre, com sobretot del personal del Consell, i evidentment alineats amb el Departament d'Educació, doncs s'han tingut converses i s'ha viscut que hi hagués aquesta problemàtica.
Per fer front a aquest augment de les sol·licituds, el Consell Comarcal ha hagut de demanar un complement de 40.000 euros a la Generalitat, que ha arribat en una setmana. Aquests diners ajuden a arribar als 380.000 euros, en números rodons, que costen els ajuts, gairebé 100.000 euros més que a l'inici del curs passat.
I Autobusos Lleida preveu tenir gairebé el 40% dels busos elèctrics o híbrids a partir de la primavera del 2024. UAU Lleida, Ràdio Judit Castellà.
La flota de busos de la capital del Segrià compta actualment amb 49 vehicles, dels quals només 13 són híbrids. Carlos Soldevilla explica que de cara a l'any vinent es preveuen incorporar 5 autobusos elèctrics a partir de la primavera i 3 més a finals d'any. D'aquesta manera, el 2024, Autobusos Lleida arribarà gairebé al 40% de vehicles elèctrics o híbrids. Tot i això, Soldevilla admet que amb les condicions que té la flota serà complicat prescindir del tot del gasoil.
Difícilment podrem prescindir amb una flota d'aquestes dimensions de tot el la combustió del gasoil, ja haurem de tindre una part de gasoil, una part elèctrica i una part híbrida. I probablement fins i tot una part de gas, amb la qual hi haurà durant uns anys, bastants anys, una mena de repartiment de tot aquest tipus de motorització.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, Soldevilla assegura que des del 2016 estan incorporant autobusos híbrids per intentar minvar l'impacte medioambiental.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 19 de setembre de 2023. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Thank you. Dimarts 19 de setembre, avui tornarem a explicar-vos, a intentar explicar-vos, de fet, el conflicte que segueix en peu, un conflicte ja en part surrealista que porta la Federació Espanyola de Futbol amb les jugadores de la selecció, la majoria de les quals, recordem, campiones del món aquest estiu a Austràlia. Ahir, Montse Tomé, a la tarda, la seleccionadora va donar la llista de convocades, entre les quals hi havia, evidentment, les mundialistes, moltes de les mundialistes, i també hi havia jugadores que havien renunciat en el Mundial, com les blaugranes Mapi León i Patrick Guijarro. Totes elles estan a la llista i no ho sabien. Per tant, avui s'hauran de desplaçar fins a València, en aquest cas, per anar a la concentració de la selecció espanyola, obligades per imperatiu legal, per no ser sancionades per aquesta convocatòria sorpresa de la seleccionadora Montse Tomé, la primera de la nova etapa, deia ella, de la selecció espanyola femenina després de guanyar, com dèiem, el Mundial a Austràlia. Intentarem explicar-vos com està la situació. També escoltarem, evidentment, Montse Tomé ahir donant les seves explicacions. I a tot això, avui juga el Barça. Avui debuta el Barça a la Champions, en aquest cas a l'estadi Lluís Companys, rebent el campió belga, a l'Anvers. Xavi Hernández ja avisava que pot ser un partit trampa i que el Barça ha donat en aquesta temporada un pas endavant en competició europea. La màxima competició europea, recordem que fa dues temporades que el Barça no passa de la fase de grups. Parlem molt de futbol, també de bàsquet, de waterpolo, tenis taula i molt més. Tot això avui l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martínez.
En futbol continua el conflicte surrealista entre la Federació Espanyola i les jugadores de la selecció femenina, que finalment es presentaran a la convocatòria de València per imperatiu legal.
Després de la llista que va fer pública la seleccionadora Montse Tomé, les 23 convocades que es van mostrar sorpreses i que s'havien plantejat no presentar-se faran acte de presència a la convocatòria finalment a València aquesta tarda, després de reunir-se amb els seus advocats i amb el Consell Superior d'Esports.
Ara sí que sentim.
Les jugadores del Barça convocades, entre les quals hi ha Mapi León i Patrick Guijarro, que ja van renunciar a anar al Mundial per exigir canvis que encara no s'han produït, sortiran de Barcelona cap a València a les 4 de la tarda.
Una convocatòria en què no hi ha Jenny Hermoso. Com dèiem, aquí Montse Tomé va dir que volien protegir. La jugadora madrilenya també ha fet un comunicat. Recordem, està a Mèxic i ha fet un dur comunicat contra aquesta convocatòria preguntant-se de què la volen protegir. Veurem com acaba tot plegat o com continua amb aquests dos partits que la selecció espanyola ha de jugar en aquests propers dies, contra Suècia i contra Suïssa, corresponents a la Nations League, una competició que, recordem, dona accés als Jocs Olímpics. I també en futbol, en categoria masculina, ho dèiem a l'inici, avui tornen la Champions per al Barça, César.
Els blaugranes reben a les 9 de la nit a l'estadi olímpic Lluís Companys el campió belga, l'Anvers, encara sense Araujo, que ja ha d'estar disponible per dissabte en el partit de Lliga contra el Celta. El Barça vol fer un pas endavant en competició europea després de dos anys sense passar de la fase de grups.
I qui està en posició Champions, i ho estarà també la jornada que ve, per ser el que passi, és el Girona, que continua fent història.
El conjunt gironí va guanyar ahir 2-4 al Camp del Granada en el partit que tancava la primera jornada a la primera divisió masculina. Després d'una primera meitat impecable amb un 0-3 i gols de Sigankov, Savinho i David López, els andalusos van retallar distàncies a la segona, però Jan Couto va donar la tranquil·litat amb el quart. És el millor inici de la història del Girona al futbol professional i l'equip és tercer amb 13 punts de 15 possibles, els mateixos que el Barça i només dos menys que el Real Madrid.
El cap de setmana que ve, a les dues, Girona-Mallorca-Montilivi per seguir ampliant aquesta ratxa, de moment pràcticament immillorable. Només la Real Societat ha aconseguit treure punts al Girona en aquest inici. El Barça, com dèiem, també juga dissabte, 6:45, també a casa, Montjuïc, contra el Celta. Encara en futbol, avui es juga un partit ajornat a la segona federació masculina.
El que enfrontarà el Centre Esports Manresa i el Penya Deportiva d'Eivissa, corresponent a la tercera jornada i que es va haver d'ajornar per la impossibilitat de viatjar de l'equip balear dissabte passat. Els manresans han sumat una victòria i una derrota en dos partits, mentre que el Penya Deportiva té dos punts després de dos empats. El partit començarà a les 6 de la tarda.
En bàsquet, victòria clara del Baxi Manresa ahir contra el Bàsquet Girona en l'últim test de pretemporada.
Els manresans van guanyar ahir 76-91 a Salt al conjunt gironí i completen una pretemporada pràcticament perfecta amb una única derrota contra el Barça a l'ajustada final de la Lliga Catalana. L'equip de Pedro Martínez debutarà diumenge que ve a l'ASB contra el Gran Canària, mentre que el Bàsquet Girona ho farà aquest dissabte a la pista del València. Diumenge tindrem el primer derbi català a 6:45 entre el Barça i la penya al Palau Blaugrana.
Tot seguim escoltarem protagonistes per part de Bert i Negre a pocs dies que ja arrenqui aquesta Lliga ACB. Ho ha parlat en el Media Day l'entrenador, els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, amb l'entrenador de la penya, Carles Duran. També comença aquest cap de setmana, per cert, la Lliga Femenina Endesa amb tres equips catalans, dos s'enfronten entre ells, Cadí la Seu i Barça Sant Feliueng. L'Espar Unir Girona també debuta en aquest cas dissabte a Saragossa. En waterpolo, aquesta tarda es decideix la Copa Catalunya Femenina.
Amb el partit entre els dos finalistes de la Champions de la temporada passada, Mataró i Sabadell, a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca, a 6:45 de la tarda. Abans s'haurà disputat el partit pel tercer i quart lloc entre el Terrassa i el Mediterrani.
I també avui es disputen dos partits avançats de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo.
A 2:45 debuta el Club Natació Terrassa contra l'Eixe Canari, mentre que a 9:00 es veuran les cares precisament Sabadell i Mataró.
I un últim apunt, en tenis taula tot a punt perquè Reus aculli a partir de dijous el millor tenis taula d'Europa.
La capital del Baix Camp acollirà un grup de la primera fase de la Champions femenina en què hi ha dos equips catalans, l'anfitrió, el Reus Ganchet Miró, i el Girbau Vic, a més del gran Kevelli francès, el Panathinaikos grec i el Odonin txec. Els cinc equips es disputen dues places a la segona fase de la competició europea.
Dimarts 19 de setembre, 11 minuts passen de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Continua l'estira i arronsa entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció, la majoria de les quals van guanyar, recordem, aquest estiu el Mundial Femení de Futbol a Austràlia. La nova seleccionadora Montse Tomé va aprofitar la seva presentació ahir per donar la primera llista de convocades, la primera convocatòria, la que havia de donar divendres i es va acabar donant ahir pel comunicat de les jugadores divendres negant-se a anar-hi pels canvis insuficients que havien fet a la federació, i van trobar-se amb una llista que, segons han comunicat elles mateixes, no s'esperaven. Les va sorprendre, plena de mundialistes i fins i tot amb jugadores del Barça que van renunciar a jugar al Mundial, com Mapi León i Patri Jaro, també hi era i és a Mayur de la Real Societat, una de les altres que havia renunciat a anar al Mundial. La seleccionadora Montse Tomé va assegurar que havia parlat amb les jugadores, un fet que elles van negar més tard en un comunicat. L'escoltem.
Sí, he hablado con las jugadoras. Y bueno, todo lo que he comentado con ellas, pues no lo voy a desvelar. Son cosas que entran dentro de la relación profesional y se queda entre nosotros. Yo confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión. Estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
Montse Tomé, que també es va voler desvincular de Jorge Vilda, de qui era ajudant fins a principis de setembre. A la llista no hi és Jenny Hermoso. La seleccionadora va assegurar que no l'havien convocat per protegir-la. L'escoltem.
Lo primero decir que estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny, llevo 5 años trabajando con ella.
Aquesta matinada Jenny Hermoso ha contestat via comunicat de manera contundent, assegurant també que no havia parat amb ella, preguntant de què l'havien de protegir i que aquesta convocatòria havia estat una estratègia de manipulació per dividir-les, per dividir les jugadores. En qualsevol cas, segons avançat aquest mateix matí RAC1, la federació finalment ha canviat el lloc de concentració i en comptes de les Roces, les futbolistes hauran d'arribar aquesta tarda, haurien d'arribar a València. N'estarem pendents de com avança aquest conflicte. De fet, ja s'han confirmat diversos mitjans que sí que la jugadora, com a mínim les del Barça, aniran en principi totes a València per presentar-se per imperatiu legal. Recordem que poden ser sancionades si no es presenten a la trucada, a la convocatòria de la selecció espanyola. Veurem si com avança aquesta situació. N'estarem pendents a aquest conflicte i de qui juga finalment aquests dos partits que la selecció espanyola ha de jugar de la Nations League en els propers dies contra Suècia i contra Suïssa. Una competició de la Nations League que Espanya la juga com a guanyadora com a campiona del món i que servirà també per classificar-se per als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu que ve. En qualsevol cas, tornant a la part esportiva, encara en futbol, a tot això, avui torna la Champions masculina per al Barça. Els blaugranes reben a Montjuïc a l'Anvers, el campió belga, entrenat per un vell conegut de l'afició com Marc Van Bommel. A priori és el rival més fluix d'un grup prou assequible per al que el Barça torni a jugar uns vuitens de final de la màxima competició continental, cosa que no ha fet en els últims dos anys, en què s'ha quedat eliminat a les primeres de canvi. El tècnic Xavi Hernández parlava a la prèvia d'aquest pas endavant.
És el moment de donar un pas endavant en competició europea. L'any passat vam estar molt bé en competicions locals, però sí que és veritat que ens falta donar aquest passet endavant i creure'ns-ho del tot per tornar a ser grans a Europa, no? Arribem en un bon moment de forma, de joc. És la competició que ens donarà aquest pas endavant definitiu per ser competitius, no? Comencem a casa davant la nostra afició, que la necessitem una altra vegada. El dissabte va ser una de les millors versions en quant a joc nostre i el que volem és donar-li continuïtat a això.
Un Xavi que ha preguntat per objectius a la Champions deia que s'ha d'anar pas a pas i el primer és passar la fase de grups, i si pot ser com a primers.
Passar de grup. L'objectiu és passar de grup. I després ja en parlarem. Però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal per nosaltres, no? Portem dos anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments, després quan arribem a vuitens en parlem. Però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar. Intentar passar com a primers de grup a la següent ronda.
Aquesta nit a les 9, aquest a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, aquest Barça-Anvers, primera jornada de la fase de grups de la Champions. A la mateixa hora s'enfronten els altres dos equips del grup H, el grup del Barça, Shakhtar de Donetsk i Porto, en aquest cas a Hamburg, per el conflicte bèl·lic que hi ha a Ucraïna. I atenció al Girona perquè dormirà aquesta jornada i també la que ve, passi el que passi, en posició Champions. Ahir el conjunt gironí va tornar a guanyar 2-4 al camp del Granada en un partit històric. Mai no s'havien enfrontat aquests dos equips a primera divisió, mai el Girona havia marcat 4 gols fora de casa, mai havia sumat 4 victòries consecutives a primera i tot això amb el millor inici històric de l'equip del futbol professional, amb 13 punts de 15 possibles, els mateixos que el Barça i només dos menys que el líder, el Real Madrid. Gran primera meitat del Girona, que va passar per sobre de la Granada, anant 0-3 al descans, però segona amb menys ritme que va fer que els andalusos en algun moment creguessin a la remuntada. La crònica des de Televisió Girona, Luna Blanco.
Els homes de Mitchell continuen invictes després de sumar 13 dels 15 punts possibles en un inici de rècord pels gironins. Una primera meitat estel·lar de l'equip de Granada va decantar el partit pels blancs i vermells amb el resultat de 0-3 a favor. Un altre punt és el debut d'Eric Garcia, el jugador cedit pel Barça que es va estrenar amb la samarreta del Girona Futbol Club. Escoltem a Mitchell Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
Cuando damos el máximo rendimiento somos un equipo que puede competir contra cualquiera, como hemos hecho hasta hoy, y que si bajamos un poco en nuestra mentalidad, el rival nos supera, pero por mucho. Pero bueno, al final son tres puntos muy, muy valiosos y me quedo con eso, con el resultado, sabiendo que hemos hecho una gran primera mitad y una segunda mitad donde hemos cometido bastantes errores.
A la represa, el Girona Futbol Club no va estar tan encertat i va permetre que els granadins es posessin al partit amb dos gols que van posar emoció al duel. L'alegria pels locals no va durar gaire, ja que un gol de Jan Couto a les acaballes va sentenciar el maig donant el triomf final al Girona per 2-4. Per primera vegada a la temporada, el capità Cristian Estuani va ser suplent després de 4 titularitats consecutives. Ho comenta l'entrenador del Girona.
Aquí tienes que jugar al fútbol 100% para hacer gol y para no encajar. Para hacer gol y no encajar. Y cuando tú juegas a que pase el tiempo, se te viene en contra. Esa es la sensación que tengo de la segunda parte, por eso no me ha gustado. Lo que pasa es que hemos hecho una gran primera parte y nos tenemos que fijar en los objetivos que tenemos por delante, que son muy importantes. El primero, consolidar o que el Girona esté 3 años seguidos en primera división, que no lo ha conseguido nunca. Ese es el primer objetivo.
En la nit d'ahir, el Girona va superar diferents registres, deixant a banda el millor inici històric en el futbol professional. També va aconseguir per primera vegada 4 victòries consecutives a primera, fent també per primer cop 4 gols com a visitants a la màxima categoria. Un Girona per la història que ja suma 13 punts a la classificació, que el permeten somiar en gran.
I encara en futbol, a la segona federació masculina, aquesta tarda es disputa el duel que es va haver d'ajornar aquest cap de setmana entre el Centre d'Esports Manresa i el Penya Deportiva d'Eivissa per la impossibilitat de viatjar de l'equip balear. Els vegencs hi arriben en aquesta tercera jornada després d'una victòria i una derrota amb la intenció de fer-se forts al Congost a casa. Escoltem el tècnic Xavi Coromines.
Afrontem el partit sabent que ens visita un dels millors equips de la categoria, però sabent que l'equip està en confiança, està en progressió, estem treballant molt bé durant la setmana i que tenim les nostres armes per afrontar el partit i intentar guanyar-lo. Important també serà que l'afició ens recolzi, ens animi, perquè això sempre és un punt extra al Congost i esperem donar-los una alegria i aconseguir els primers 3 punts al Congost.
A les 6 de tarda d'aquest Manresa Penya Deportiva, l'equip eivissenc, que encara no ha guanyat, ha sumat 2 empats en les dues primeres jornades en una lliga que dominen per ara l'Hèrcules i el Lleida Esportiu, amb 3 victòries en 3 partits. Els lleidatans líders, que agrairan una setmana neta de sencera després d'encadenar-ne diverses en partits cada 3 dies. Ens ho amplia des de UA Ulla de Ràdio, el Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el primer mes de la temporada 23-24 del conjunt de la capital del Segrià està sent un de força exigent, i és que el Lleida Esportiu ha realitzat 2 dels desplaçaments llargs aquest curs, com són el de la Nucía i el del Ziram, així com també ha hagut de compaginar la segona RFF amb el fet de seguir vius a la Copa Federació. En aquest sentit, Ángel Villadero, l'entrenador dels de Blau, deixava clar que aquesta setmana llarga en serà una de beneficiosa per la plantilla.
Los partidos de Copa lo que no hemos hecho ha sido descansar. Hemos entrenado, bueno, prácticamente todos los días. Entonces, jugando un poco con los técnicos, intentando valorar cómo mantenerles en la línea competitiva, nos hemos, bueno, pues armado de valor y tirado casi, ya te digo, 13 días seguidos sin descansar ni un solo día. Entonces, bueno, ahora tenemos una semana más tranquila, nos va a permitir recuperarnos más del esfuerzo, tenemos más margen de días para recuperar y preparar el partido de Saguntino, y hombre, para nosotros es una semana mucho más cómoda, ¿no? Y donde yo creo que los jugadores van a recuperar frescura.
Una setmana sencera d'entrenaments que serà la prèvia a una altra amb 3 partits, i és que el Lleida Esportiu jugarà aquest diumenge contra l'Atlético Saguntino a les 5 de la tarda al Camp d'Esports. Dimecres 27 de setembre viatjarà fins al Narcís Sala per disputar la primera eliminatòria de la fase estatal de la Copa Federació de Manel Sant Andreu, i el diumenge 1 d'octubre visitarà el Camp del Manresa a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim resultat de l'enquesta dels esports en xarxa de l'Enjoc pel millor gol de la jornada de futbol català, una enquesta a la qual podeu votar cada dilluns a la xarxa X, com dèiem, a @esports en xarxa. El gol de falta de l'especialista Ton Alcubé de l'Hospi contra el Sant Cristóbal a la tercera federació ha estat l'escollit amb el 45,1% dels vots. El cacau de Neskens del Terrassa contra l'Espanyol B a la segona federació ha estat segon, amb el 35%, per sobre del de Mario Domingo, el primer de l'Europa en el derbi contra el Sant Andreu, i del de Suaibo de la Muntanyesa en la victòria del conjunt de Nou Barris contra la Rapitenca. En bàsquet, aquest cap de setmana que ve ja comencen, ho explicàvem ahir, tant la Lliga Femenina Endesa com 3 equips catalans, Esperon i Girona, Cadí-la-Seu i Barça-Sant Feliuent, com la Lliga ACB amb 4 catalans, 2 dels quals, Baxi Manresa i Bàsquet Girona, es van enfrontar ahir a Salt en un amistós amb victòria clara dels manresans, que han completat una pretemporada pràcticament immillorable. Ens ho amplia des de Ràdio Sallent el Pol Rodríguez.
Els manresans han protagonitzat una pretemporada per emmarcar amb 5 victòries en 6 partits. La darrera, ahir, a Salt, contra el Bàsquet Girona, 76-91. El joc col·lectiu de l'equip vegenc va ser clau per derrotar un equip en construcció com és el gironí. En canvi, els de Pedro Martínez van demostrar estar més conjuntats i tots els jugadors que van participar van anotar. Després d'una primera part més igualada, els manresans van dominar el segon temps, ja agafant distàncies des de bon inici. Un parcial de 19-27 al tercer quart va ser força definitiu. Després del partit, el base del Baxi Manresa, Dani García, confirmava les bones sensacions amb les que es presenta l'equip el proper diumenge en el debut a l'ACB.
És la idea, no? La idea és, pues, això, jugar amb 12, amb ritme alt. Això porta que hi hagi molts canvis, no? I canvis, moments petits, moments curts de temps a la pista. Jo crec que això ens aporta molt, no? Perquè així podem donar el màxim a la pista i res, intentar, doncs, sí, aportar el màxim a l'equip per treure les màximes victòries possibles.
Els millors per part manresana van ser Dani Pérez amb 13 punts i Martínez Geben amb 12. A les files gironines, els millors van ser Ike Iroegbu i Maxi Fielerup amb 13 i 11 punts, respectivament.
Gràcies, Pol. D'altra banda, el Joventut de Badalona, que s'enfronta al Barça, recordem, al Palau Laurana, en el primer partit de Lliga ACB, diumenge que ve, a 6:45, ha fet avui la seva tradicional trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a l'inici de Lliga. La primera notícia és que ja tenim capitans de la penya. Són Pau Ribas, Guillem Vives i Ante Tomic. I abans d'acabar en waterpolo, aquesta tarda es disputa la final de la Copa Catalunya Femenina entre els dos finalistes de la Champions de la temporada passada, el Centre de Natació Mataró, anfitrió d'aquesta fase final, i el Club Natació Sabadell. El duel començarà a 6:45 de la tarda a la piscina Joan Serra de la capital maresvenca, just després que Terrassa i Mediterrani disputin el partit pel tercer i quart lloc. I en categoria masculina també avui arrenca la Lliga a la Divisió d'Honor, amb dos partits amb equips catalans. Precisament s'enfronten a les 9 de la nit els conjunts masculins de Sabadell i Mataró en un duel avançat de la tercera jornada, com també ho és el Terrassa i Cheide, que ha començar d'aquí una estona, d'aquí pocs minuts, a 2:45. La prèvia des de Canal Terrassa, amb Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa afronta el partit davant l'Echeide, tot just abans de la competició europea. Cal recordar que l'equip agarenc doncs, porta un calendari força intens després de jugar un partit amistós dimecres, de jugar davant el conjunt del Sabadell i de la victòria del passat cap de setmana davant el Sant Andreu. Dida Covacho diu que aquest ritme de competició va molt i molt bé pel seu equip.
Ja ho havíem fet a propòsit, no? El dimecres vam tindre partit d'entreno, bueno, un partit semioficial en memòria d'en Beto a Mataró. El dijous vam jugar contra el Sabadell, però ja el dijous ja vam jugar ja amb baixes. Ja el Marcel ja no va poder jugar perquè el dimecres va rebre un cop a l'ull. Tenim el Joe, que ha agafat un virus estomacal i està a 39,5 i el pobre vomitant i de moment no se li treu, porta ja 3 dies, porta des de dimecres. I clar, amb tots aquests condicionants, més els dos jugadors que jo tinc sancionats per aquesta setmana, no?, que era el Ricard i el Lalo, doncs clar, ens hem trobat amb 4 baixes molt importants.
El tècnic agarenc recupera jugadors lesionats i sancionats, per tant, podria més o menys començar a preparar el que serà la competició europea que comença divendres.
Look what we've overcome. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Viciedo i l'Orel Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
El rebost per la furgoneta. Si tens una furgoneta o autocaravana i aprofites el temps lliure, els caps de setmana o les vacances per escapar-te, és important que preparis un bon rebost per poder mantenir una alimentació saludable allà on vagis. És cert que sovint pots comprar els productes frescos com verdura i hortalisses, fruita, carn, peix o ous als mercats o supermercats pròxims on et trobis, però no sempre serà possible o et robarà força temps. Per aquest motiu, pots fer una bona planificació i endur-te part del menjar de casa. A més de ser més econòmic, et permetrà preparar plats saludables i deliciosos en molt poc temps. Si la sortida és curta i disposes de nevera, pot ser un batch cooking previ a casa i deixar plats cuinats com hummus, arròs, pasta d'altres cereals i llegum cuit, mandonguilles, truita de patates, gazpacho o caldo, per exemple. Si, en canvi, és un viatge llarg, caldrà fer ús de les conserves o de productes que aguantin bé els canvis de temperatura. Els bàsics seran els llegums en conserva, els que més us agradin, per afegir amanides o per combinar amb verdures i amb vasets de cereals que s'escalfin en un minut, com els d'arròs o quinoa o la patata ja cuita. Pel que fa a les verdures, en trobareu de tot tipus. Són més recomanables les de pot de vidre, però si hi ha risc de trencar-se, podeu optar per les llaunes. Bolets, mongetes, carxofes, espàrrecs tan blanc com verds, pebrot de morro o escalivada, i també cremes de pots o de sobre, caldo i gazpacho. El tomàquet triturat és ideal per preparar un sofregit ràpid o alguna salsa que no contingui gaire sucre i que sigui amb oli d'oliva verge extra. La fruita caldrà endur-se compota sense sucres afegits o fruita deshidratada, pinya, plàtan, mango, maduixa o coco. Les conserves de peix també seran una solució ideal. Potencieu el peix petit blau, com les sardines, els seitons amb vinagre o el barat, o bé musclos en escabetx, escopinyes o pota de pop. Com a greixos saludables, opteu per fruits secs per picar o afegir amanides, llavors o també olives amb pinyol, tipus d'arbequines o aragó. També cal pensar en els condiments. Oli d'oliva verge extra per amanir, sal i espècies com pebre, orenga, alfàbrega, all i ceba deshidratat, curri o canyella per donar un toc especial als plats. Finalment, pels esmorzars, opteu per crackers o biscotes integrals o amb llavors, amb patés que es conserven força bé. I per beure, no oblideu alguna garrafa grossa d'aigua mineral, llet o beguda vegetal en pols, cafè per la cafetera o soluble o bé bossetes de te. Si t'agrada fer sortides amb la furgoneta, prepara un bon rebost amb tot allò que et permeti seguir amb la teva alimentació habitual i gaudir del menjar sense invertir-hi molt de temps.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 19 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de setembre, avui hem de parlar de futbol, del conflicte de la Federació Espanyola amb les jugadores convocades amb la selecció, que hi aniran obligades per no ser sancionades a la concentració aquesta tarda a València. També farem la prèvia del debut del Barça a la Champions masculina, avui a les 9 de Montjuïc contra l'Anvers, de Marc Van Bommel, el campió belga, i parlarem d'una cita històrica per al tenis taula català, perquè Reus acollirà a partir de dijous el millor tenis taula d'Europa en partits de la primera fase de la Champions femenina, amb dos equips catalans, el Girbau Vic i el Reus Ganxets Miró, el conjunt anfitrió, en parlarem amb el seu president, amb el president de l'entitat, Joan Carles Virgili. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, continua el conflicte, ho dèiem, surrealista entre la Federació Espanyola i les jugadores de la selecció femenina, que finalment es presentaran a la convocatòria de València per imperatiu legal.
Després de la llista que va fer pública la seleccionadora Montse Tomé, les 23 convocades, que es van mostrar sorpreses i que s'havien plantejat no presentar-se, faran acte de presència a la convocatòria, finalment a València, aquesta tarda, després de reunir-se amb els seus advocats i amb el Consell Superior d'Esports. Les jugadores del Barça convocades, entre les quals hi ha Mapi León i Patri Guijarro, que ja van renunciar al Mundial per exigir canvis que encara no s'han produït, sortiran de Barcelona cap a València a les 4 de la tarda.
Una convocatòria en què no hi és Jenny Hermoso, a qui Montse Tomé va dir que volien protegir. La jugadora madrilenya també ha fet un comunicat dur contra aquesta convocatòria, preguntant-se de què la volen protegir. Veurem com acaba tot plegat o com continua amb aquests dos partits que la selecció espanyola ha de jugar en els propers dies contra Suècia i Suïssa, corresponents a la Nations League, competició que dona accés, recordem, als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve. També en futbol, en categoria masculina, avui torna a la Champions per al Barça.
Els blaugranes reben a les 9 de la nit a l'estadi olímpic Lluís Companys el campió belga l'Anvers, encara sense Araujo, que ja ha d'estar disponible per dissabte en el partit de Lliga contra el Celta. El Barça vol fer un pas endavant en competició europea després de dos anys sense passar de la fase de grup.
I qui està en posició Champions, i ho estarà també la jornada que ve, passi el que passi, és el Girona, que continua fent història.
El conjunt gironí va guanyar ahir 2-4 el camp del Granada en un partit que tancava la primera jornada de la primera divisió masculina. Després d'una primera meitat impecable amb un 0-3 i gols a Sigankov, Savinho i David López. Els andalusos van retallar distàncies a la segona part, però Jan Couto va donar la tranquil·litat amb el quart. És el millor inici de la història del Girona al futbol professional i l'equip és tercer amb 13 punts dels 15 possibles, els mateixos que té el Barça i només dos menys que el líder de la competició, el Real Madrid.
El cap de setmana que ve a les dues, Girona-Mallorca-Montilivi, amb l'objectiu d'allargar aquesta, ampliar aquesta ratxa. El Barça, com dèiem, també juga dissabte a 6:45, també a casa, Montjuïc contra el Celta. Encara en futbol, avui es disputa un partit ajornat de la segona federació masculina.
El que enfrontarà el centre d'esports Manresa i la penya deportiva d'Eivissa, corresponent a la tercera jornada i que es va haver d'ajornar per la impossibilitat de viatjar de l'equip balear dissabte passat. Els manresans han sumat una victòria i una derrota en els dos primers partits, mentre que la penya deportiva té 2 punts després de 2 empats. El partit començarà a les 6 de la tarda.
I en bàsquet, victòria clara ahir del Baxi Manresa contra el Bàsquet Girona en l'últim test de pretemporada.
Els manresans van guanyar ahir 76-91 a Salt al conjunt gironí i completant una pretemporada pràcticament perfecta amb una única derrota contra el Barça a l'ajustada final de la Lliga Catalana. L'equip de Pedro Martínez debutarà diumenge que ve a l'ACB contra el Gran Canària, mentre que el Bàsquet Girona ho farà dissabte a la pista del València. Diumenge tindrem el primer derbi català a 6:45 entre el Barça i la penya al Palau Blaugrana.
Tot seguit escoltarem protagonistes per part Verd i Negre, que ha obert avui a fer la tradicional trobada abans de la Lliga amb els mitjans de comunicació. Escoltarem el tècnic Carles Duran a pocs dies que arrenqui aquesta Lliga ACB. També comença aquest cap de setmana, per cert, la Lliga Femenina Endesa amb 3 equips catalans. L'Espart Unit Girona, que juga debut a Saragossa dissabte. Diumenge s'enfrontaran en el primer duel català el Barça Sant Feliueng i el Cadí La Seu. En waterpolo, aquesta tarda es decideix la Copa Catalunya Femenina.
Amb el partidàs entre els dos finalistes de la Champions de la temporada passada, Mataró i Sabadell, a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca, a 6:45 de la tarda. Abans s'haurà disputat el partit pel tercer i quart lloc entre el Terrassa i el Mediterrani.
Encara en waterpolo, també avui es disputen 2 partits avançats de la tercera jornada de la divisió masculina.
A 2:45 s'ha començat el duel entre el Club Natació Terrassa contra el Lecheide Canari, mentre que a 9:00 es veuran les cares precisament el Sabadell i el Mataró.
De moment sense gols, aquest Club Natació Terrassa de Santa Cruz de Tenerife, Echeide, que, com dèiem, ha començat fa pocs minuts, a 2:45, en aquest duel avançat de la tercera jornada. I un últim apunt, en tenis taula, tot a punt perquè Reus acull a partir de dijous el millor tenis taula d'Europa.
La capital del Baix Camp acollirà un grup de la primera fase de la Champions femenina, en què hi ha 2 equips catalans, l'anfitrió, el Reus Ganxets Miró, i el Girbau Vic, a més del gran Kevili francès, el Panathinaikos grec i el Hodonin de la República Txeca. Els 5 equips es disputen 2 places a la segona fase de la competició europea.
Dimarts 19 de setembre, 6:30 passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Continua l'estira i arronsa entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció, la majoria de les quals van guanyar, recordem, aquest estiu al Mundial Femení de Futbol a Austràlia. La nova seleccionadora Montse Tomé va aprofitar la seva presentació ahir per donar la primera convocatòria, la que havia de donar divendres i es va acabar donant ahir pel comunicat de les jugadores divendres passat, negant-se a anar-hi pels canvis insuficients que havien fet a la federació. I van trobar-se amb una llista que, segons han comunicat elles mateixes, ahir ho van fer ahir la nit, no s'esperaven, plena de mundialistes i fins i tot amb jugadores del Barça que van renunciar al Mundial, com Mapi León i Patrick Guijarro, també la basca Amayur, també, que va renunciar al Mundial per aquests canvis insuficients que reclamaven les jugadores abans també ja del Mundial. És un conflicte que dura pràcticament fa un any. La seleccionadora Montse Tomé va assegurar ahir en la roda de premsa que havia parlat amb les jugadores, un fet que elles van negar més tard en el comunicat.
Sí, he hablado con las jugadoras y bueno, todo lo que he comentado con ellas pues no lo voy a desvelar. Son cosas que entran dentro de la relación profesional y se queda entre nosotros. Yo confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
Montse Tomé, que es va voler desvincular de Jorge Vilda, de qui era ajudant fins a principis de setembre. A la llista no hi és Jenny Hermoso, la seleccionada va assegurar que no l'havien convocat per protegir-la, i aquesta matinada Jenny Hermoso li ha contestat. Havia també comunicat de manera contundent, assegurant també que no havia parlat amb ella, preguntant de què l'havien de protegir i que aquesta convocatòria havia estat una estratègia de manipulació per dividir a les jugadores. En qualsevol cas, segons ha avançat aquest mateix matí RAC1, la federació finalment ha canviat el lloc de concentració de les Rozas a Madrid, les futbolistes hauran d'arribar aquesta tarda a València. En principi hi aniran totes, com dèiem, per imperatiu legal, per no ser sancionades, i en principi també, segons han amassat diversos mitjans, el govern espanyol fins i tot hauria presentat la seva intenció de mediar amb la jugador, entre les jugadores i la federació, per veure com acaba, com dèiem, aquest conflicte. Veurem qui juga, qui acaba disputant aquests dos partits que té la selecció espanyola femenina de la Nations League contra Suècia i contra Suïssa en els propers dies, una competició que dona accés, recordem, també als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve. Tornant a la part més esportiva, encara en futbol, a tot això avui comença la Champions masculina per al Barça. Els blaugranes que reben a Montjuïc a l'Anvers, el campió belga, entrenat per un vell conegut de l'afició com Marc Van Bommel, a priori és el rival més fluix d'un grup també prou assequible perquè el Barça torni a jugar uns vuitens de final de la màxima competició continental, cosa que no ha fet en els dos últims anys. Escoltem el tècnic Xavi Hernández, que parlava a la prèvia d'aquest pas endavant.
És el moment de donar un pas endavant en competició europea. L'any passat vam estar molt bé en competicions locals, però sí que és veritat que ens falta donar aquest passet endavant i creure'ns-ho del tot per tornar a ser grans a Europa, no? Arribem en un bon moment de forma, de joc. És la competició que ens donarà aquest pas endavant definitiu per ser competitius, no? Comencem a casa davant la nostra afició, que la necessitem una altra vegada. El dissabte va ser una de les millors versions en quant a joc nostre i el que volem és donar-li continuïtat a això.
Un Xavi que ha preguntat per objectius a la Champions deia que s'ha d'anar pas a pas i el primer és passar a la fase de grups, i si pot ser com a primers.
Passar de grup, l'objectiu és passar de grup i després ja en parlarem, però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal per nosaltres, no? Portem dos anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments. Després, quan arribem a vuitens, en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar, intentar passar com a primers de grup a la següent ronda.
Aquesta nit a les 9, el primer pas a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Anvers, primera jornada de la fase de grups de la Champions. A la mateixa hora s'enfronten els altres dos equips del grup A, que el grup del Barça, Shakhtar i Porto. I atenció al Girona perquè dormirà aquesta jornada i la que ve, passi el que passi, en posició Champions. Ahir el conjunt gironí va tornar a guanyar 2-4 al camp del Granada en un partit històric. Mai no s'havien enfrontat aquests dos equips de primera, mai el Girona no havia marcat 4 gols fora de casa, mai tampoc havia sumat 4 victòries consecutives a primera, i tot això amb el millor inici històric de l'equip al futbol professional, amb 13 punts de 15 possibles, els mateixos que el Barça i només dos menys que el líder, el Real Madrid. El tècnic Mitchell va destacar la gran primera meitat del Girona, que va passar per sobre la Granada anant 0-3 al descans, però avisava de la baixada a la segona, que va fer que els andalusos en algun moment creiessin la remuntada. L'escoltem.
No te puedes descuidar ni un momento. Entonces, jugar con el marcador nunca es bueno, y ese es quizás el mensaje que tenemos que mandar. Aquí tienes que jugar al fútbol 100% para hacer gol y para no encajar, para hacer gol y no encajar. Y cuando tú juegas a que pase el tiempo, se te viene en contra. Esa es la sensación que tengo de la segunda parte, por eso no me ha gustado. Lo que pasa es que hemos hecho una gran primera parte y quizás el mejor fútbol que yo he visto aquí en Girona desde que soy entrenador.
Com dèiem, 13 punts de 15 possibles per al Girona, que és tercer, empatat amb el segon, el Barça, i a dos del Madrid, que ha fet el ple el proper partit dissabte que ve a les 2 a Montilivi contra el Mallorca. I encara en futbol, a la segona federació masculina, aquesta tarda es disputa el duel que es va haver d'ajornar aquest cap de setmana passat entre el Centre Esports Manresa i el Penya Deportiva d'Eivissa per la impossibilitat de viatjar de l'equip balear. Els vegencs hi arriben a aquesta tercera jornada després d'una victòria i una derrota amb la intenció de fer-se forts a la Congosta, a casa. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
L'equip Manresa juga avui a les 6 de la tarda un partit de jornada del cap de setmana que s'havia de disputar diumenge, però no va ser així per problemes al vol de l'equip visitant, el Penya Deportiva Santa Eulàlia d'Eivissa. El partit s'ha reprogramat aquesta tarda i el conjunt blanquivermell buscarà sumar la primera victòria al Congost, després d'un triomf com a visitant i una derrota en l'anterior cap de setmana com a local contra el València Mestalla. El tècnic Xavi Coromines disposa de tota la plantilla per intentar guanyar un equip que només ha sumat 2 punts dels 6 possibles, però que és un dels ferms candidats a l'ascens aquesta temporada. De fet, el tècnic barceloní del Manresa avisava dels perills del Penya Deportiva Santa Eulàlia d'Eivissa.
Afrontem el partit sabent que ens visita un dels millors equips de la categoria, però sabem que l'equip està en confiança, està en progressió, estem treballant molt bé durant la setmana i que tenim les nostres armes per afrontar el partit i intentar guanyar-lo. Important també serà que l'afició ens recolzi, ens animi, perquè això sempre és un punt extra al Congost i esperem donar-los una alegria i aconseguir els primers 3 punts al Congost.
El Club Manresà ha convidat gratuïtament al partit els familiars dels equips base per intentar omplir les graderies del Congost en un horari gens habitual.
Gràcies, Pol. Per cert, ja tenim resultat de l'enquesta dels esports en xarxa de l'Enjoc pel millor gol de la jornada del futbol català, una enquesta a la qual podeu votar cada dilluns a la xarxa X, com dèiem, @esportsenxarxa, a l'antic Twitter, el gol de falta de l'especialista Ton Alcobé de l'Hospi contra el Sant Cristòbal a la tercera federació ha estat l'escollit amb el 45,1% dels vots. El cacau danès, que ens del Terrassa contra l'Espanyol B a la segona federació ha estat segon, amb el 35%, per sobre del de Mario Domingo, el primer de l'Europa en el derbi contra el Sant Andreu, i el de Suaibo de la Muntanyesa en la victòria del conjunt de Nou Barris contra la Rapitenca. En bàsquet, aquest cap de setmana que ve ja comencen, ho explicàvem ahir, tant la Lliga Femenina Endesa, amb 3 equips catalans, que Esparron i Girona, Cadí la Seu i Barça Sant Feliuenc, com la Lliga ACB, amb 4 catalans, 2 dels quals, Baxi Manresa i Bàsquet Girona, es van enfrontar ahir a Salt en un amistós que es va poder veure en directe amb la retransmissió de la xarxa Més, amb victòria clara 76-91 dels manresans, que han completat una pretemporada pràcticament immillorable. D'altra banda, el Joventut de Badalona, que s'enfrontarà al Barça, al Palau Blaugrana diumenge, que ven la primera jornada de Lliga, ha fet avui la seva tradicional trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a l'inici d'aquesta ACB i ha anat el company de redacció de Badalona, Xavi Ballesteros.
La primera notícia que hem pogut saber avui és que la penya ja té els nous capitans, Pau Ribas, Guillem Vives i Ante Tomic. Al seu nivell se'ls sumaran els 3 fitxatges que, segons el tècnic Carles Duran, donaran solidesa física i experiència. Tot això amb un còctel explosiu amb els joves per intentar repetir una temporada il·lusionant.
És cert que tenim molts reptes, tenim molta il·lusió i molta ambició. Arribar a les semifinals també són moments puntuals, no? Però, lògicament, tenim molta il·lusió d'arribar a lo més alt possible. No renunciem a res, però és veritat que l'any passat vam posar el sostre molt a dalt. Lògicament, tenim jugadors amb una mica més d'experiència, tenim jugadors que se suposa que físicament són millors, però també hem introduït molta gent jove, també gent jove amb talent, i això ho hem de barrejar. Jo crec que atlèticament podem ser molt millors que l'any passat.
D'altra banda, els verdinegres s'han tornat a entrenar amb normalitat amb Miguel Malik Allen, ja recuperat per afrontar el repte del diumenge al Palau Blaugrana. Serà el retorn dels ex-Blaugrana, Deshaun Thomas, Pau Ribas i Tomic al Palau Blaugrana, mentre el Joventut toparà amb la Provítola, Joel Parra i Roger Grimau i Carles Marco a la banqueta.
En tenis taula, cita històrica aquesta setmana a Reus amb la primera fase de la Champions femenina. Les instal·lacions del Reus Ganxets Midós acolliran, per tant, a partir de dijous, el millor tenis taula del continent en un esdeveniment que mai havia tingut lloc a Catalunya i en què hi haurà dos equips catalans, l'anfitrió, les reusenques, i el Girbau Vic, que s'enfrontarà entre ells divendres a les 8 del vespre. Per parlar d'aquesta fase de grups, tenim al telèfon el president del Reus Ganxets Midós, Joan Carles Virgili. Joan Carles, molt bon dia. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia a vosaltres.
Tot preparat ja?
Bueno, encara estem ultimant, no? Molts nervis, perquè, clar, tampoc tenim experiència en organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud, però, la veritat, molt il·lusionats, treballant-hi molt dur, i, bueno, ultimant aquells petits detalls que sempre fan falta a l'últim moment i que a vegades, sense voler, te'n recordes a l'últim instant, no? Però treballant-hi amb ganes i amb il·lusió.
Ara parlem de la part més esportiva, però aquesta organització també ha estat un repte logístic i econòmic. Com ha anat?
Bé, jo crec, bueno, una miqueta les dues coses, no? Logístic, perquè al final la nostra instal·lació l'encaixem just amb calçador per poder efectuar la competició. Hem tingut inclús la taula d'entrenament, comptar amb el suport del Pare Manyanet, del Col·legi Pare Manyanet al costat, per poder deixar les dues taules d'entrenament, perquè la nostra instal·lació, amb la incorporació de les grades i tot, doncs ens ha quedat molt, 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 molt tensionada. Però, la veritat, doncs, per nosaltres era un repte i era molt important, no solament organitzar-ho, però sí que organitzar-ho a casa nostra, no? I a la nostra instal·lació. A la part econòmica, clar, també al final també ha sigut un repte. Tampoc encara no hem entrat en la valoració de com acabarà, perquè d'alguna manera jo sempre dic que ens vam ficar una miqueta la manta al cap i vam tirar endavant amb ganes i pensant que d'una manera o una altra ens en sortiríem. La veritat que estem molt contents, hem tingut un gran suport de totes les botigues de Reus, l'Unió Botiguers, el Tom de Reus, empreses de Reus, com Llandó, Atbar, i totes les empreses que d'alguna manera ens han donat suport per aquesta fase. I com jo dic, no és el mateix jugar a casa que haver anat a fer aquesta fase en un altre país d'Europa i que segurament no haguéssim tingut l'oportunitat de visualitzar totes aquelles persones, administracions, empreses, botigues, tothom que ens dona suport i no haguéssim tingut aquesta mateixa visualització que tindrem al fet de ser a casa. I a més l'oportunitat de fer una fase d'aquestes al costat de la nostra afició.
Què significa per això, pel club, per Reus també i per Catalunya, poder organitzar per primera vegada, com dèiem, acollir una primera fase de Champions?
Bé, jo, per Reus, és la gran oportunitat, de fet aquests dies ja ho deia, no? Vull dir, quan ens van notificar el 29 de juliol que érem organitzadors d'aquesta fase, jo sempre dic el mateix, el primer que hi va guanyar va ser Reus, perquè vam sortir a la premsa internacional, vam sortir tot arreu, i clarament Reus era el que més es veia, com, qual, com a destí turístic o com a promoció de ciutat, jo crec que era un tema ja rellevant. Després nosaltres com a club, bé, hem tingut la sort d'entrar en aquest club dels 24 clubs que juguen a la Champions Europea, és la segona vegada, i per nosaltres doncs, com a club modest i humil de la ciutat, doncs, bueno, d'alguna manera ja era un repte, no? Però sí, el que era més important que Reus Catalunya estiguéssim la primera visualització que es feia i que d'alguna manera doncs, ara, a mesura que la cosa va evolucionant i a mesura que les jugadores començaran a arribar, que els seus equips, els seus caps de comunicació començaran a treure les coses als seus respectius països, com és França, Grècia, Txèquia i aquí a nosaltres, doncs clar, això donarà una visualització de la ciutat internacionalment molt gran i a més que la pròpia ITU, els drets televisius estan bàsicament a Alemanya i Àsia i Latinoamèrica farà que doncs, aquests països també es parli de Reus i es parli de la ciutat, no?
Dijous, com dèiem, hi ha l'acte inaugural primer i el primer duel entre el Girbòvic i el Panathinaikos grec a les 4 de la tarda, després el torn de les anfitriones del Reus Nàixets Miró que us enfrontareu al Gran Quebli francès, un equip que ja coneixeu, ja us heu enfrontat contra ell en diverses ocasions en competició europea. No sé quines expectatives hi ha i quin és l'objectiu a Europa i a aquesta Champions.
A veure, esportivament jo crec que nosaltres partim, així que el Gran Quebli i les txeques parteixen com les favorites del grup. Després jo crec que el Vic està possiblement millor que nosaltres per poder afrontar aquesta competició, però bueno, jo crec que també el factor camp jo crec que ajudarà molt. Ens va ajudar l'any passat, de fet vam derrotar les Umbres, que van ser les subcampiones d'Europa, i l'únic partit que vam perdre part de la final va ser nosaltres, però vam jugar a Reus. Amb el Gran Quebli sí que és veritat que fa dos anys darrere ens vam enfrontar amb ells al seu camp i teòricament ells partien com a favorits, per això jo crec, però nosaltres creiem que farem una participació modesta, però amb molta il·lusió i moltes ganes pel fet de jugar a casa. Jo sempre dic que els partits a vegades no dos i dos no són quatre, a vegades són cinc o són tres, no? Amb l'esport, i llavors, bueno, jo tinc l'esperança que amb l'equip renovat aquest any, llevat de Paulina i la Vida, que ja van jugar l'any passat a la fase, el primer grup de Champions a Sèrbia, les altres jugadores no han jugat mai a Champions, en conseqüència, jo crec que per elles és una motivació especial i una il·lusió especial d'afrontar aquesta competició. I més, que dos d'elles són noves jugadores al club, afrontaran els seus primers partits a casa. Bueno, jo crec que tot això junt farà que puguem fer alguna cosa, potser, de més que no esperàvem, no?
I precisament sobre això, sobre jugar a casa, acabo, les vegades que hem parlat amb Joan Carles Virgili i amb altres persones relacionades amb el tenis taula català, coincidiu en dir que veure aquest esport en directe és molt millor que, per exemple, fer-ho per la televisió. Faci una crida també a la gent perquè vagi a Reus a veure aquests duels, aquesta primera fase de Champions.
Sí, sí, convidem a tothom a venir a veure-ho. La veritat que l'espectacle al Tennis Tower, de viure-lo en directe, i amb la televisió es veu fantàsticament tot, però pugueu viure en directe el silenci de la sala, tot el protocol de les jugadores quan saquen, tot això, viure-ho en directe, jo crec que esborrona o fica la pell a tothom. És més una sensació molt intensa de veure un partit en directe, de veure'l en televisió. La veritat, la percepció de tot el que passa i tot el que sent la jugadora mentre està davant de la taula, jo sempre dic que aquests esports, segurament amb tenis i amb pàdel, també passa el mateix, al final és la jugadora que es juguen com a equip, però realment la que està front a la seva rival és la jugadora, i depèn només d'ella, més enllà del suport que tinguin el públic i dels seus entrenadors i de les seves companyes d'equip.
Doncs ho seguirem, com dèiem, aquest espectacle del tenis taula, millor tenis taula del continent, a partir de dijous, com dèiem, a la capital del Baix Camp, que acollirà el millor tenis taula d'Europa en la primera fase de la Champions, femenina, per primera vegada que Catalunya viurà en directe aquesta competició. N'hem parlat amb el president del Reus Ganxets Miró, Joan Carles Virgili. Joan Carles, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió, i ja ho sabeu, tothom que vulgui animar i a veure el millor tenis taula.
I abans d'acabar, Waterpolo, un parell de punts. Ara mateix han resultat en directe d'aquest partit avançat de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina entre el Club Natació Terrassa i el Tenerife Etxeide. 3-2 guanyant els agarencs, en aquest cas el segon quart. I recordem que també en Waterpolo aquesta tarda es disputa la final de la Copa Catalunya Femenina entre els dos finalistes de la Champions de la temporada passada, el Centre de Natació Mataró, anfitrió d'aquesta fase final, i el Club Natació Sabadell, en un duel que començarà a 6:45 de la tarda a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca. Just abans, en el mateix escenari, també hi jugaran Terrassa i Mediterrani el partit pel tercer i quart lloc d'aquesta Lliga Copa Catalunya Femenina, en aquest cas. També en categoria masculina, en aquest cas en Waterpolo, també avui es disputa un partit a les 9 de la nit entre els dos conjunts masculins del Sabadell i del Mataró, en un duel també avançat d'aquesta tercera jornada. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicidi i l'Oriol Coromina al control tècnic, i les emissores d'AppLab de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Tornen els festivals de senderisme dels Pirineus. Rutes a peu amb guies locals, activitats a la natura, tastets de productes quilòmetre zero i molt més. Descobreix la muntanya a un altre ritme.
Aquest cap de setmana no et perdis el Festival de Senderisme del Solsonès. Més informació a festivalsenderismepirineus.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La xarxa de comunicació local.
I no m'he vist en cor de poder explicar-te.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop.
Bona tarda, és dimarts 19 de setembre de 2023 i els parla Marc Castro.